L'Ofici de Luca, a Catalunya Ràdio.
El màgic Andreu em va mostrar una foto d'un nen amb el cap pelat, indicació clara d'una malaltia greu.
Rafael Vizquerra, catedràtic.
Que junt amb els seus pares, dins l'habitació de l'hospital, estaven rient a mandíbula batent davant dels jocs malabars que ell els feia. El dia següent, aquest nen ja era mort. Em va impressionar i em va fer pensar: com volem que siguin els darrers moments d'aquests nens? Ofegats per la lògica tristesa de les circumstàncies? O fent el possible perquè gaudeixin al màxim de la vida mentre puguin?
Avui, a l'Ofici d'Educar, criatures i joves amb càncer. La periodista Rosa Maria Carbonell, autora d'Algun dia Irina, on explica la seva experiència amb el càncer de la seva filla. Hi ha gent que no vol parlar mai del càncer. Ha estat un gran alleugeriment buidar tot el dolor que tenia dins amb el llibre i compartir-ho amb els que viuen la malaltia i amb els que la desconeixen. El llibre ens ha portat amor i comprensió, dos ingredients essencials per afrontar la situació. Els nens, diu la Rosa Maria Carbonell, són més forts que els adults, són molt valents i poden superar coses que ni imaginem. Els pares s'han de deixar estimar per poder portar-ho millor i formar amb el seu fill un equip indestructible. Quan escrivia aquest llibre, explica la Rosa Maria Carbonell, la meva filla em deia que no fes un llibre trist, perquè també va passar bons moments i vol oblidar els dolents i ser feliç. Obrim ara i aquí una finestra per descobrir la realitat de nens i joves amb càncer i les seves famílies. Com es viu el diagnòstic de càncer en un nen i la seva família? Fins a quin punt una família amb càncer pot tenir una vida el més normalitzada possible? Quin paper hi tenen els metges, el personal sanitari i el voluntariat? Com podem, com a societat, fer-los sentir que estem al seu costat? Avui, per parlar de criatures i joves amb càncer, ens acompanyen
Núria Carci, infermera consultora clínica de l'equip de suport psicoemocional de la FANOC, doctora Anna Llort, oncòloga pediatra de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i la Irene Costa, coordinadora de voluntariat de la FANOC.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Marisa Massip, abans que malalts de càncer, són criatures. Necessiten riure, plorar i jugar.
I donem la benvinguda a la Núria Carci, a la doctora Anna Llort i la Irene Costa, coordinadora de voluntariat d'Hospitalet de la FANOC. Benvingudes totes. El càncer infantil és un càncer molt diferent del dels adults. Té una incidència més baixa, que això no vol dir que no sigui important, perquè evidentment aquella família que viu aquesta situació, doncs per a ells és la prioritat número 1. I és una mica diferent, ho dèiem, no? Es diagnostiquen entre 170 i 200 casos nous anuals de 0 a 14 anys. És la primera causa de mortalitat en nens i nenes de 5 a 14 anys i la segona causa de 15 a 24 anys després dels accidents. Però més enllà de les xifres, nosaltres avui ens centrarem en la realitat, en la vivència d'aquelles famílies que un bon dia es troben en aquesta situació. Conèixer com ho viuen per aquells que ho desconeixen i perquè sempre és més visible una situació quan li posem paraules, quan escoltem els testimonis i les vivències. Com és el càncer en el cas dels nens? Que dèiem que és diferent, no?, del cas dels adults. Com seria? És molt diferent? I com s'afronta aquesta situació? Doctora Anna Llort?
Doncs, home, primer de tot és un equip el que tractem. És a dir, no només tractem el nen, sinó tractem el nen i les seves famílies. I, per tant, hem d'assumir tot aquest pack com un repte, no? I sobretot el que nosaltres sempre solem dir, el pitjor de tot és la primera setmana. La primera setmana és el que el diagnòstic, unes proves, el nen no es troba bé i els pares estan patint. Llavors és una situació, doncs, que es viu amb força angoixa. Per això, afortunadament, tenim un equip de tant de metges, psicòlegs, infermeres, saladors i tot un hospital darrere que ens dona prioritat absoluta a l'hora de diagnosticar i posar totes les facilitats per poder tractar. I per tant, és en quant a equip, tant psicosocial com de metges, infermeria i després les famílies, l'abordatge és molt més multidisciplinar que no pas probablement amb els adults, no? Per altra part, a partir de quan ja li hem posat el nom i el cognom i ens centrem en el tractament, doncs llavors la vivència es relaxa tot molt més perquè ja sabem que en funció del pronòstic, però bàsicament ja comencem a posar tractament, el nen es comença a trobar millor i això dona un impuls d'adrenalina bestial a les famílies, que és el que ens ajuda a seguir i que, bueno, i que el nen, afortunadament, la gran majoria dels càncers infantils es curen.
Com s'explica i com s'acull un diagnòstic com aquest en una criatura i en la seva família?
Nosaltres, al principi, doncs el que fem és estar segurs, evidentment, del diagnòstic, fer totes les proves basant-se en fets i en proves ja... És a dir, la informació l'anem donant dosificadament en funció dels resultats que anem obtenint i un cop tenim el diagnòstic, doncs... Generalment, en funció de la criatura, però bàsicament el que fem és doncs, comunicar el diagnòstic a les famílies. Generalment estem els metges, infermeres, a vegades també a l'equip de psicologia, i donem el diagnòstic.
Com? És a dir, com es dona? Criatura hi és, no hi és?
No, generalment el que fem és, en funció de l'edat que és, generalment si són nens menors de 12 anys que la capacitat de raciocini potser no li aporta molt de benefici posar-li un nom a el que li està passant, sinó una solució a el que li està passant. El que fem és el sentem en el despatx i li donem el diagnòstic, doncs, en funció del que sigui, doncs, el nom, el cognom i el que comporta aquest diagnòstic, que és el més important. Un cop tenim diagnosticat el problema, ràpidament sempre va acompanyat d'una solució.
Com ho reben els o sigui, si imaginem que en aquell primer moment potser no hi ha el nen o l'adolescent, una vegada se li explica, trobant les paraules, imagino que més adequades, que sigui comprensible, que ell pugui entendre, quina sol ser la resposta? Què us trobeu?
Inicialment, la resposta ja molt variada. Generalment és una angoixa, profunda tristor, desesperació. Evidentment hi ha moltes reaccions, però bàsicament la més habitual és una situació de profunda tristesa i desesperació i por, molta por. Llavors, la nostra obligació, la nostra arma, no, és donar-li, canalitzar tota aquesta energia a buscar una solució i ensenyar-los el camí.
Els adolescents, la resposta més habitual és que s'enfaden. S'enfaden amb la vida, s'enfaden amb el món, perquè viuen com que ara que començaven a despuntar queda tallat totes les ales que començaven a desplegar. Llavors l'ajut és que el que puguin transitar per aquest enfado, que és natural, que l'han de tindre, canalitzar la seva expressió i a partir d'aquí poden començar a construir i continuar la seva vida.
Ara ens ho deia l'Anna, por, molta por, tristesa, molta tristesa. Com es poden acollir tots aquests sentiments, siguin adolescents o siguin més joves, no?, en aquell moment? I quin és el protocol que imagino que es pot activar en aquell moment, no?, per acollir la reacció que sigui de cadascú?
En principi, igual que hi ha que el rep el metge i el rep la infermeria, hi ha una part del suport psicosocial que s'entra al mateix temps que entren els metges. És a dir, que un cop el diagnòstic ja està donat i les famílies saben què és el que està passant, formem part de l'equip multidisciplinar i se'ls va acompanyant al llarg de tot el procés. El que es busca que tinguin un espai de seguretat i de confiança on ells puguin anar expressant, a la mesura que vulguin i puguin, tot allò que els està passant. I el que es van donant són pautes que els ajudin a integrar tot allò que estan vivint i es puguin adaptar a aquesta nova situació. Jo el que repeteixo sempre és que sí que és un diagnòstic greu, a vegades molt greu, però que no hem de perdre de vista que és una situació que passa a la vida, però no és la seva vida. Per tant, s'ha de continuar donant vida durant tots els mesos que estaran en l'hospital i el temps que durarà tot el tractament i seguiment.
Jaume Mora, el càncer en els nens no té símptomes específics.
Cuida dels meus llavis i del meu somriure. Pots dur-me als teus braços, dur-me sense pressa.
Fa uns anys van aparèixer sèries com Polseres Vermelles que ens mostraven com era la realitat de criatures que estaven als hospitals i que tenien un diagnòstic de càncer.
Jo sóc la Gavina i ell és el Lleó.
Venim d'Andorra per operar-lo aquí.
I de què l'han d'operar?
M'han de tallar la cama. Tinc un tumor a la tíbia.
M'encanten aquests silencis. Ningú sap què dir, oi?
Aquest silenci no és recomparable a quan veuen que et falta una cama. Això sí que és un silenci.
No li feu cas al Lleó, li encanta fer-se notar.
Vols venir a fer una volta i t'ensenyo tot?
No crec que pugui. El metge arribarà d'aquí poc.
Aquí els metges no arriben mai el dia que t'ingressen. Així t'acolloneixen. Va, vens o què? Veig que la mare mana. Jo me'n vaig a donar una volta.
I molt a prop d'allà, les vides de tothom giraven com si no estigués malalt ningú. O és que quan estàs bé, penses mai que a l'hospital hi ha algú malalt? Jo no m'ho imaginava. I suposo que qualsevol altre noi que ara mateix estigués jugant en un pati, tampoc no s'ho pensa.
Polseres Vermelles, hem escoltat aquest fragment d'aquest coneixement en l'inici del diagnòstic, la reacció de la família, la relació amb els altres infants, i aquesta idea de la vida continua fora de l'hospital com si l'hospital no passés res, no? Aquesta és la mica voluntat avui de l'Ofici d'Educar, no? Entrar, conèixer la realitat, que quan no ens passa no sabem que l'hospital està ple de nens amb dificultats diverses, no? I una d'elles és el càncer. I entrar en aquesta realitat. Que el món continua fora, però com ens deies tu, que el món també continua dintre, és a dir, ho dèiem en començar, que l'etiqueta càncer no esborri, que és un infant i que, per tant, la vida continua, no? Com es pot tenir aquesta percepció que, malgrat un diagnòstic com el que hem dit avui de càncer, la vida continua? Com es pot transmetre acollint totes aquestes emocions que dèiem ara, no? La por, la tristesa...
Bé, la veritat, nosaltres el que intentem és que estiguin el mínim temps possible a l'hospital, que connectin immediatament amb la seva, sobretot si és un adolescent, amb les seves xarxes d'amics. Els adolescents és un àmbit molt, molt a part, perquè jo crec que és potser el pitjor moment en el qual et poden diagnosticar un càncer, si podem escollir una etapa de la vida, perquè estàs formant la teva personalitat, necessites molt les teves amistats i, bueno, tothom, recordem, probablement els pacients que més t'han colpit són adolescents, no? Perquè és una dificultat especial i, a vegades, el mateix fet d'estar aïllats en un hospital fa que trenquin amb les amistats que tenen a l'institut o en aquells moments s'han de deixar d'anar a l'escola. Però, per altra part, cada cop s'intenta que trenquin el menys possible amb la seva vida que feien abans. No normal, perquè tot és vida normal, però sí que la vida que feien abans, intentant que estiguin el mínim temps possible a l'hospital i que facin concessions en quant a la vida lúdica.
La Marina té 20 anys i als 10 li van diagnosticar un càncer.
Tenia un tumor a la mandíbula i després de gairebé un any, entre tractament de quimioteràpia i una cirurgia, em van dir que estava neta. Als 13 vaig tenir una recaiguda, de la que també me'n vaig sortir. Aquest cop vaig rebre tractament de quimioteràpia, radioteràpia i un autotransplantament de medul·la òssia. Avui ja fa més de 4 anys que no ingresso a l'hospital.
Continuant amb la idea de portar vida en l'hospital, és no deixar que es desvinculin dels seus companys i de l'escola. Per tant, es fa tota una intervenció a nivell escolar, que podem explicar que és el càncer infantil en el grup classe, o bé es treballa amb l'equip de professors i tutors i direcció del centre, com poden mantindre la vinculació. Actualment, amb les noves tecnologies, és fàcil que puguin mantindre el contacte, que si es volen ensenyar, puguin ensenyar-se per videoconferència, que puguin seguir les classes a través de videoconferència sent un mes de l'hospital, si els tractaments ho permeten, doncs en moments que poden tindre activitats a l'exterior, poden anar a l'escola en situació controlada i poden veure els seus companys. És a dir, s'intenta normalitzar al màxim aquesta situació. Després hi ha tot un equip de voluntariat, que ho parla la meva companya, que és una altra manera d'entrar a vida a l'hospital i que mantinguin una... Hi ha tot el temps d'integrar i de connectar amb la malaltia i el que això suposa, i hi ha tot el temps de desplaçar-se mentalment perquè hi hagi plaer, perquè hi hagi distracció i que puguin agafar les forces per continuar treballant. I això l'equip de voluntaris tenen una tasca molt important aquí.
Escoltem la Marina, com ha viscut aquesta experiència?
Durant els anys que vaig estar en tractament i ingressada a l'hospital, trobo que el més important va ser, a part de... el recolzament i la feina de tot l'equip mèdic, que indubtablement és el que va fer que avui dia estigui aquí, va ser el tenir una actitud optimista, el recolzament de la família, sobretot en la recaiguda, en l'adolescència.
Actitud optimista, ho dèiem ara, no? Com es pot tenir una actitud optimista? I sobretot en les recaigudes i el que dèiem abans de l'adolescència, no? Ens explica què més va ser important en aquest procés.
Va ser molt important per mi la família que crees a l'hospital. Al cap i a la fi és un lloc en el que passes moltes hores i les infermeres es converteixen en la teva família, els companys d'habitació, i arriba un moment en què, tot i estar a l'hospital, pots arribar fins i tot com a oblidar d'alguna manera on ets i, dintre de tot, passar-ho el millor possible. Evidentment, sempre hi ha mals moments, però no t'has de quedar amb les males estones, sinó que has d'aprofitar al màxim aquelles hores, aquells dies en què et trobes millor, que tens ganes de fer coses.
Companys d'habitació, oblidar on ets, es pot oblidar on ets en una circumstància com aquesta, passar-ho el millor possible. Suposo que l'actitud inicial és una actitud energètica, és una actitud de superació, més enllà d'aquell primer moment que ens deies tu, aquella primera setmana duríssima. Després, sorprenentment, segurament ens sorprenem més els adults que els joves, ells tenen ganes de gaudir de la vida i, per tant, aposten per crear un entorn en el que puguin sentir-se bé, no? Com és l'entorn de l'hospital, com són els companys, com són els suports. Quin és aquest entorn que sosté el jove o l'adolescent per tirar endavant?
Jo penso que una de les funcions que... o una de les coses que ajuda a omplir i que ajuda a donar resposta a les necessitats, les motivacions, les inquietuds que tenen els nens, que continuen tenint, tot i estar ingressats per una malaltia com aquesta... la resposta la dona també l'equip de voluntariat. L'equip de voluntariat, mirem què necessita cada nen, què li agradaria fer, quines activitats, amb quines activitats se sent més còmode, se sent més satisfet. I aquí anem muntant i anem estructurant, en coordinació amb l'equip sanitari i amb les psicòlogues, anem estructurant una mica com pot ser aquest dia a dia d'aquest infant o adolescent.
Per tant, podem entendre que es fa una mirada molt personalitzada de cada situació, de cada criatura, de cada situació mèdica, personal, familiar?
Sí, sí, sí. Està clar que cada cop pesa més la situació social de cada família i sí, és molt personalitzat. També depèn molt de la cultura de cada família, dels gustos, de les transgressions que han fet abans. Recordo els adolescents que són marxosos i que et punxen per marxar un dia abans a casa perquè volen anar a un concert i bueno, perquè es troben bé, a la que es comencen a trobar bé volen seguir absolutament la seva vida que feien abans i això és genial. La veritat és que et dona molta força.
Mm-hmm. Escoltem, què més ha ajudat a la Marina?
També és molt important el recolzament dels voluntaris a l'hospital. I el recolzament dels amics en el cas dels adolescents és molt important. Molts dels meus companys d'hospital no tenien aquest recolzament. Jo vaig tenir la sort de que els meus amics venien a veure'm cada cap de setmana. Moltes vegades perquè un no hi pensa, per manca de temps, per por, potser.
La Marina ens parla d'una cosa que als que no ho vivim ens costa, és a dir, com vas a visitar a un amic que li han diagnosticat un càncer o el fill d'un amic, o és a dir, aquestes pors que ens costa lidiar amb elles, no? Com podem fer, primer, aquella etiqueta de càncer igual a mort, no? Que encara ara ho fem, no? Però després, com enfrontar-nos amb una persona que viu aquesta situació i que el que necessita és la nostra ajuda, no la nostra por. Com gestionem això?
Hi ha una part que és poder preparar una miqueta la societat, que càncer no és igual a mort, que moltes, sí que hi ha nens de càncer que moren, però que molts sobreviuen i poden continuar amb una vida i amb una vida plena i satisfactòria, i que el que volen la persona quan està malalta és veure el seu company. Per tant, que l'entrada en aquesta habitació és anar a veure el teu company. Si se'ls explica prèviament com està aquesta persona, com el trobaran, quins canvis poden veure, l'adolescent o el nen es pot adaptar a la situació perquè va a veure el seu company i perdrà la por. Moltes vegades aquí és la por dels grans.
Per tant, hi ha una feina de divulgació que com a societat és molt important que fem. Tenim també el testimoni d'una família de Lleida, de 3 fills, al mitjà la Sier, que té gairebé 3 anys, li van diagnosticar una leucèmia al març del 2018. El Javi, el pare, explica com va rebre la notícia.
Cuando te comunican que tu hijo tiene una leucemia, bueno, pues el mundo de entrada se te viene encima, ¿no? Y de pronto todo se para. Es como que entras en un túnel muy oscuro, con un funcionamiento pues un poco automático, ¿no? Porque es un montón de información de golpe, muchas cosas que desconoces, tratamientos, noches y días que se hacen largos. Pero por otra parte, la compensación que tiene cómo ves a tu hijo, que va luchando y que no se rinde y que cada día enfrenta la enfermedad con una sonrisa. Y sobre todo también el equipo de grandes profesionales que están acompañándote durante todo este trayecto, que no te dejan de la mano, que ante cualquier duda siempre están ahí, siempre hay una sonrisa, un calor humano, un abrazo, un apoyo.
El món cau, ens diu el Javi, i és normal que el món caigui. Com es torna a construir el món quan no ha caigut, quan no ha entrat en aquest túnel, quan se t'ha ensorrat tot? Perquè, evidentment, una família el que no pot imaginar és viure una situació en la que el teu fill estigui en una situació de risc important, no? Com es torna a construir el món quan un creu que se li ha caigut al damunt?
Jo crec que és molt important viure el present, el dia a dia. No fer molts plans, cada petita passa és un pas endavant. A vegades sí que tirem una mica enrere, però sempre és dia a dia, viure el dia a dia, no fer gaires plans i bàsicament anar avançant cap a la curació. Aquesta és la... Després, a vegades, doncs, necessitem més o menys suport, però bàsicament això ens ho ensenya moltíssim als nens. Els nens viuen el dia a dia, l'adolescent més, i el que volen és el que els hi passarà demà o avui aquesta tarda, més que no pas d'aquí un any, o si acabaran l'escola o si el curs el passaran. Això a ells no els importa, els importa quan poden anar al cine i què faran aquesta tarda, si poden anar, si li poden portar una hamburguesa del McDonald's. Aquesta és la seva preocupació. La família en té una altra i els nens una altra. I seguir els nens és el que ens ajuda molt a veure la llum.
Què és essencial en aquests moments, ens explica el Javi.
La familia y los amigos que tienes a tu lado, que te acompañan, que no te dejan nunca y que te sostienen, porque son más los días y las horas y los momentos que como pareja y como familia tienes de bajón. En nuestro caso tuvimos que dejar a las dos niñas con los abuelos, con el agravante de que la más pequeñita pues está todavía tomando pecho. Fue una separación muy, muy traumática para todos. Y la mayor, pues por ser una preadolescente, con todos los problemas que conlleva eso, ¿no?
I com trasbalsa una família una situació com aquesta? És a dir, que el món es gira del revés i tot s'ha de readaptar, recol·locar, i com es fa això? Sobretot a nivell psicològic, els pares ho estem escoltant, no? Com tantes emocions per les quals no t'han preparat mai.
Nosaltres estem començant amb uns grups de pares a l'inici, que ja es va fer com a prova i que es reiniciarà a partir del gener, que és que ens podem trobar en grup i que té com una sèrie de pautes d'informar quina és la normalitat del que es poden trobar, però quines són les, entre ells, que puguin compartir quines són les maneres d'organitzar-se i quines són les que tenen més bon resultat, perquè ells mateixos per experiència ens ho han comunicat. És a dir, que igual que comparteixen amb la família, que dintre d'un grup d'iguals també puguin compartir, que veuen que no són els únics que els hi passa i que durant un període de temps t'has d'ajustar a la realitat, perquè després ells mateixos veuen que s'han de situar en el present i molts et diuen que cada dia pujo una escala i que si en baixo 3, el segon dia en pujaré 4. I m'haig de poder anar ajustant, i és ajudar-los i acompanyar-los a que això sigui possible, que sigui real. A l'equip que ens deien al principi, que era pares i fills, jo penso que l'equip també l'han de fer amb l'equip sanitari que es treballa, és a dir, pares i els mateixos nens han de fer equip amb l'equip sanitari, i llavors cada un aporta una part específica de la seva curació, i entre tots treballem perquè s'ajusti tothom.
¿Y ahora qué nos explica el Javi?
Es un proceso, es largo, pero va mejorando. Ahora ya estamos en casa, estamos todos juntos, siguiendo el tratamiento ambulatoriamente. También gracias a asociaciones pues, como Afanoc, la Casa de los Chuclis, donde hemos estado durante muchos meses. Gracias a ellos podemos estar hoy con una alegría y con una tranquilidad. Y un beso a todos.
Rosa María Carbonell. Davant del diagnòstic a la meva filla, inicialment vam sentir incredulitat i por.
Podríem dir que allò que és més essencial en aquesta situació en aquests moments es pot oferir a les famílies?
Soc infermera, porto 30 anys de professió i des de quan vaig començar a oncologia ara, el món està totalment canviat. És a dir, hi ha molt més suport, hi ha molta feina per fer encara i a nivell de la població general que coneguin càncer infantil, doncs falta molta feina a fer, però ha canviat molt el color. Hi ha suports que no existien, s'acompanya la família, s'acompanya els nens, la incorporació dels professionals a nivell de la salut mental que puguin acompanyar i puguin ajudar a ajustar, doncs fa uns anys no era possible, actualment ni és.
Els espais.
Mm-hmm. Els espais.
Els espais però... hospitalaris, per exemple, els espais on els nens poden estar... o jugant, o el tipus d'habitació que són. Tot això realment facilita el que se li diu la humanització hospitalària, no? Tot això facilita també que el nen se senti en un espai més còmode i adequat a les seves edats.
Els tractaments també els que fem, intentem fer tractaments que són més ambulatoris, cada cop se redueix més el període d'hospitalització per intentar que la majoria de tractaments siguin ambulatoris i així... sent menys disruptius que no pas ho eren abans. S'intenta també que el llarg supervivent, el supervivent de càncer infantil, tingui menys seqüeles. S'ha adequat molt a les pautes de quimioteràpia perquè no només sigui sobrevisqui un càncer, sinó que sobrevisqui amb qualitat de vida un càncer. No? I cada cop amb això s'està treballant moltíssim. No?
La mare de la Sier, la Zaire, explica com a mare de tres fills com es va sentir quan li van dir que el mitjà tenia leucèmia.
Se et cau el món a sobre. El primer que penses és que es morirà, però per sort sabem que la leucèmia té cura i en el nostre cas està anant molt bé el tractament. I veure el teu fill que té la malaltia, que té una força immensa, que no saps d'on la treu, et dona forces i l'únic que se'ns ocorreix és inventar-nos, com a pares, coses per a que ell ho porti de la millor manera possible. Des de quan li fiquen quimioteràpia punxada al culet, que li surten de sorpresa regals de sota del llit, que li diem que és màgia que fa l'enfermera, a quan li fiquen el portacat, pues posar-nos nosaltres tirites, fent veure que tots portem un portacat. Mil i una idees per veure'l feliç.
Mireu que som creatius, els pares, que inventem qualsevol cosa perquè els nostres fills no pateixin, no? I acollir-los i acompanyar-los i fer que allò no sigui tan terrible, però a més ells, això ho hem sentit abans, aquesta força i aquest coratge. Vosaltres que viviu de prop això, com s'entén que tinguin aquesta força i aquest coratge? Com s'entén?
Els nens són un regal. En aquest aspecte són...
Quines lliçons heu extret de veure els nens davant d'aquestes circumstàncies tan dures?
Jo crec que tothom que ens agrada o que ens apassiona el càncer infantil és precisament per això, no? Aquesta cosa que o et fa por i la desconeixes o t'apassiona perquè és una ensenyança diària, és un repte. I els nens viuen el present sense cap tipus de por i maduren molt, és veritat, però són, en aquest aspecte són un exemple, una lliçó de vida, la veritat.
Coses que heu après, Irene.
Bueno, i la naturalitat amb què afronten el seu dia a dia, no? En funció de l'edat, és veritat, però la naturalitat amb la que l'afronten, no? Com tu com a adult potser donaries 40.000 voltes i t'avançaries a pues, tot això, i les ganes que tenen de que els continuïs mirant com el nen que continua sent.
Imagina't que tenim aquí la gent, que la tenim, que ens està escoltant. Com els hi diria, sigueu capaços de mirar amb naturalitat?
Perquè I justament des del voluntariat això ho treballem molt. Hi ha molta gent que es dedica, a molts professionals, que es dediquen a donar un, a tractar la malaltia, a tractar emocionalment. En canvi, des del voluntariat penso que som aquesta mirada neta que ens fixem en el nen que continua sent, perquè tot l'altre ja està atès per altres professionals. Llavors ens podem permetre... no vol dir que aquests professionals tampoc els vegin com els nens que però continuen sent,
recorda que tenim algú aquí al davant que t'està escoltant i tu li diràs com podrà mirar amb naturalitat aquella criatura que té una malaltia i que ho pot fer.
Doncs fixant-se en el que necessita, el que li diu al nen, el que té ganes de fer, el que no... Nosaltres, des del voluntariat, realment és aquest punt de dir a què vols jugar avui, què et ve de gust, vols pintar, vols... Tot això et fa veure també que és un nen que està malalt, no és un nen malalt, com dèiem abans aquest matís, no? És un nen que està malalt, que està passant per un procés de malaltia, però ell continua sent.
Si mirem, jo la recomanació que donaria és que miressin els ulls del nen i veuran el nen. És a dir, si miren externament veuran signes de malaltia i a vegades es van a buscar. I des d'aquí surt la pena o una compassió mal entesa. Si tu mires en els seus ulls, la vida i la força que tenen, vull dir, algo que he après, és ells expremen la vida fins a l'últim segon i estan a les dues bandes de l'acompanyament. I si tu el mires amb ell, t'ensenyarà que continua anclat a la vida i que vol viure. Per tant, sabràs què has de fer.
L'altre dia una nena de 10 anys, pacient nostra, doncs va escriure una carta meravellosa, precisament parlant d'això. Doncs ella va notar que estava malalta no la primera setmana, no quan li van posar el portacat, no quan li van posar la quimio, sinó quan va sortir al carrer i al cap de 15 dies i no tenia cabell. Llavors la mirada de la gent sobre ella era el que li va fer bé, és quan realment es va pensar, ara estic malalta. Mm. És a dir, jo recomanaria és això, no? Que la gent mirés als nens, als malalts de càncer que no tenen cabell, com nens normals perquè ho són. És un tema estètic, però volen sentir-se com normals, no només a l'hospital, sinó fora.
Mm. Escoltem la Sier, recuperem la història de la Sier. Com ho viu?
Ell, és que no us ho creuríeu, però va a l'hospital feliç, pensa que es va jugar i l'alegria que té és la que ens dona la força per tirar endavant. La lliçó de vida que ens ha donat i que ens segueix donant és impressionant. I el suport que tens de tothom és tan gran que només tenim paraules d'agraïment. Si alguna vegada toqui amb algú, intenta que tots els fills ho visquin de la millor manera possible, treus les forces d'on pots, però les forces te les donen els teus fills.
Antonio Mercero. He pogut tractar amb sensibilitat i humor el càncer entre els nens.
No és gens estrany, tot marca. Ho pots fer tot si hi ha amor.
Avui sentireu de fons algunes cançons que dos són del disc de la Marató, que estan dedicada al càncer. Hem escoltat el pare, hem escoltat a la mare i escoltarem també algun fragment de la germana, la Lucía, la germana de la Sier.
A mi el que m'ha suposat tenir un germà amb càncer, primerament sí que em va impactar bastant, ja que era una mica diferent als altres d'estar una família normal i feliç amb les teves rutines i de sobte has hagut de canviar tot el que era normal per a tu, anar-te a viure amb els teus padrins de sobte o estar diferent amb les teves amigues o amb les teves emocions.
Tornem a aquesta voluntat de normalitat. Mm-hmm. I també dèiem abans, escoltàvem abans, la importància de tenir força, no? D'on es treu la força en aquests moments? D'on es treu la força?
Jo penso que cadascú la treu d'on pot i amb els recursos que cadascú té, però potser la Núria...
Bueno, la força la portem. D'entrada la tenim tots a dintre. Per tant, és ajudar que la persona connecti amb els potencials que té i els equips que donem acompanyament es tracta com de reforçar totes aquelles capacitats que la persona té, que la millor no coneix, que no sap que té, però que sorgeixen en moments de dificultat. Vull dir que l'ésser humà té com a característica que es creix en moments de dificultat.
I la Lucía així ho va fer també. Ella era la primera vegada que s'havia topat amb el càncer.
Ha estat la primera vegada que ho he vist al meu voltant. No he tingut cap familiar així tenint un càncer. A més, en el meu germà m'ha suposat un gran esforç emocionalment, però a la vegada també de superació. I saps que tens a tota la família i a tots els teus amics allí per ajudar-te i cuidar-te en tots els moments difícils que passes, ja que són molts.
Escoltem testimonis en els que la gent ha fet molt pinya, molta pinya, però imagino que també us haureu trobat casos en els que l'infant ho pot viure amb no tanta pinya, no? I que hi ha famílies que no tenen una xarxa tan potent, no? I que no tothom fa pinya. I en aquests casos què es pot fer?
Llavors jo crec que els voluntaris són els que tenen més veu aquí, eh?
Què feu?
Què fem? Pues a part d'oferir aquests espais de joc, de distracció, als nens també oferim espais de respir pels cuidadors. Hi ha, sobretot mares, és així, que passen 24 hores durant dies, setmanes, inclús mesos a l'hospital. Llavors és buscar quina manera podem trobar perquè aquestes persones puguin sortir, els hi pugui tocar l'aire fresc a la cara, puguin anar-se a cuinar o anar a veure altres fills o fer les gestions que necessitin fer, i el voluntariat sí que és veritat que és clau per oferir aquests espais.
Inclús hi ha, per exemple, que des de l'entitat s'ofereix, per exemple, el suport a nivell de l'autocura. Per exemple, hi ha zumba, hi ha massatge, hi ha reflexologia, poden anar a cuinar algunes famílies allà. És a dir, que tota la part d'autocura que s'ha de potenciar també dona que encara que no tinguis xarxa, hi ha aquesta part que és tu amb tu, i també l'equip professional que acompanyes. Hem sentit que algú deia que la família de l'hospital, és a dir, formem part a vegades d'aquesta xarxa.
I també us heu de cuidar per poder cuidar. Mm-hmm. Escoltem el testimoni de la Míriam. Té 21 anys i amb 14 li van diagnosticar un càncer. Explica com li va canviar la vida la malaltia.
Vaig tenir un osteosarcoma a genoll, el qual va provocar que tingués que estar ingressada a l'hospital i no pogués moure'm pràcticament.
Per mi va ser un gran cop, tant moral com físic.
Jo en aquell moment era un adolescent normal que jugava a vòlei, jugava amb els meus amics, corria, feia esport, i quan em van detectar el tumor, que em van dir que no podria tornar a jugar a vòlei, la meva vida es pararia, i em va causar una pressió pel fet de que jo ja no em sentia com un adolescent normal, sinó era més que res la nena malalta que està a l'hospital i no pot fer el que li agrada.
La Míriam ens explica qui la va ajudar.
Els seus pares van contactar amb la FANOC i ens van oferir viure a la casa dels Xuclis. Va ser una gran ajuda i era com un lloc de descans i pau que en aquests moments tots necessitàvem. I jo, sincerament, els agraeixo moltíssim tot el que fa l'associació, perquè si no fos per ells seria tot molt més complicat per nosaltres.
Gràcies als voluntariats i bueno, la meva família, òbviament, vaig aconseguir sortir endavant.
Tinc 21 anys, ja estic curada totalment, tinc una vida normal, amb les meves dificultats físiques, però que tampoc són molt importants en si ni molt greus.
L'ofici d'educar.
Esperança, coratge, molta feina a fer, ens deia abans la Núria Carci. Estem al minut final del programa i m'agradaria que em diguéssiu, si jo us dic quina feina hi ha a fer més urgent, què em diríeu?
Jo incorporar els germans en aquesta unitat familiar. Moltes vegades queden com oblidats, llavors penso que hem sentit una de les germanes i és important que se'ls incorpori, que puguin estar el més a prop possible dels seus germans i que es faciliti aquest contacte.
A mi em toca demanar recursos per recerca i recursos per poder tractar millor aquestes famílies.
Irene?
I en el meu cas, tot el tema d'adequació dels espais hospitalaris tan necessari i que realment fa que l'estada hospitalària sigui molt més còmode i agradable. I també, mira, doncs aprofito molta gent que vingui a la campanya que organitzem anualment, que és el Posa't la Gorra, i que aquest any serà aquest dissabte 15 de desembre al Parc de la Ciutadella. Mm-hmm.
Doncs gràcies, Núria Carci, gràcies, Anna Llort, i gràcies, Irene Costa. Acabem amb un contrapunt, amb una visió diferent que ens dona l'Oriol Dalmau, perquè mai hem de perdre l'esperança, l'alegria i el sentit de l'humor.
El contrapunt, amb Oriol Dalmau.
Càncer, la paraula que fa més por de final del segle XX, principis del segle XXI. Fa tanta por que ni els propis metges la diuen. Si teniu la desgràcia que us la diagnostiquin a vosaltres o algun familiar proper, els metges veureu que eviten dir la paraula càncer. Diuen carcinoma, granuloma, epitelioma, sarcoma, neoplàsia. Els encanta això de la neoplàsia. Eviten fins i tot la paraula tumor. I és una mica contradictori d'això d'amagar el càncer com si no existís, perquè ens envolta per tot arreu. No només perquè tots coneixem algú ben proper que o ha patit càncer o en patirà, sinó perquè és que, a més, el càncer ens envolta. Tot provoca càncer. Mira, segons l'OMS, l'aire que respirem a Barcelona, el sol que prenem a la platja, el quitrà de les carreteres on ens movem, el benzopireno, són el negret aquell de les barbacoes, de les calçotades. La carn processada, que és tota la carn menys aquella que puguis caçar al bosc amb un arc i una fletxa. El sucre refinat, la farina refinada, les crispetes, el menjar envasat en plàstic, l'oli de palma, tot provoca càncer. Estem envoltats de càncer, però la por fa que ni pensem. I potser per culpa de no pensar-hi, doncs hi ha una notícia com aquesta, de febrer d'aquest any, deia: Espanya dedica menys d'un euro per habitant a la lluita contra el càncer. És poquíssim, oi? Perquè no hi pensem, per por. I els nens que pateixen càncer? Doncs els nens no tenen la mateixa por que els adults. Està clar que és una mica per inconsciència, però els nens són nens. I el seu cap, doncs, per més càncer que tingui, hi ha l'Spiderman, Star Wars, la Peppa Pig, la Patrulla Canina, com tots els nens. I sí, sí, un nen que pateix càncer és una crueltat que fa que et plantegis que si realment existeix Nostre Senyor no té punyetera gràcia escrivint els guions. Però també els nens ens ensenyen que si estàs fotut i deixes la por de banda i et dediques a viure el millor possible, doncs, noi, serà el que serà, però serà millor. Aprenem-ne d'ells, que segurament sense saber en saben més que nosaltres.
Aprenem-ne d'ells, sí, n'hem d'aprendre en matèria de càncer, de les criatures que ho passen, sí, n'hem d'aprendre.
La manera com es col·loquen davant de la situació de malaltia, sí, perquè es col·loquen en el present, al dia a dia, si es troben bé, juguen, mantenen les seves rutines i disfruten, si no s'aturen, i si busquen sempre l'adaptació a la situació que hi ha, enfadats o amb por o amb el que sigui que tinguin.
Doncs gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Ofici d'Educar.
Moltes gràcies
a tu.
A vosaltres.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar. Es pot dir de dues maneres, perquè el cabdell té dos caps. En Nando tenia una àvia que es deia Elsa, o també l'Elsa tenia un net que es deia Nando. Al principi, quan l'Elsa va rebre la notícia que tindria un net, va decidir que tricotaria i va sortir a comprar llana. Li van oferir de color blau cel de bebè, però ella va fer que no amb el cap. Blau, va dir. Prefereixo blau. I es va posar a treballar sense pressa.
Així comença la història d'un jersei blau de la Florencia Gattari amb il·lustracions d'Albert Asensio i traducció de Belolita. Avui és el llibre aquest que ens porta el Jaume Centelles, Els llibres per somiar.
És un llibre...
Quina és la història que ens explica aquest llibre?
És un llibre molt dolç, molt tendre, que ens explica diferents... Pots treure diferents pensaments. La paciència, l'estimació...
És la història d'una àvia?
Sí, és d'una història d'una àvia que rep la notícia de que tindrà un net. I llavors decideix fer-li un jersei de color blau i li comença a tricotar. Neix el net, va passant un any, van passar dos, van passant tres, i ella li va dient sempre les mateixes paraules, que és has de provar les coses, has de tenir paciència, i aquest jersei et portarà escalfor, paciència, i ho diu amb unes altres paraules, però més o menys és això. És bonic, perquè al final l'àvia, doncs com en tots els contes que surten àvies, acaba on tu ja pots imaginar, i el nen aprèn aquesta lliçó, no? Li fa el jersei, li fa sempre un atebió, un ho torno a provar i un dos punts de paciència. És un llibre bonic, les il·lustracions de l'Ascensió són espectaculars.
I és un llibre per quines edats?
Aquest seria a partir de 6 anys, però si mires al darrere ja t'ho indica també per adults. Seria pels més de 6 anys, cicle inicial, mitjà, però és un bon llibre per regalar a les àvies.
Història d'un jersei blau, de Florencia Gattari, un llibre publicat per Pagès Editors, Nandibú, Paraula d'avi, que tu ets avi, eh, Jaume?
Sí.
Històries tendres dels avis.
Dels avis i de les àvies.
Moltes gràcies, Jaume.
A vosaltres.
L'Ofici d'Educar, un programa per descobrir el nostre nen interior.
La resposta està en els clàssics.
I avui a la resposta estan els clàssics, l'Anselm, com si fos un amic, un conegut.
És un amic, és un
amic. L'Anselm Turmeda, ens hem fet amics dels clàssics en aquest espai. Joan Centenà, que avui ens porta un text de l'Anselm Turmeda, que ens parla de la perdiu i com defensa els seus fills.
Exacte.
Què ens diu aquest text?
Aquest text forma part de la disputa de l'Asa, i en aquesta disputa entre l'Asa i Fra Anselm, aquest alter ego de l'autor, doncs l'Asa defensa que els animals són més intel·ligents i tenen més enginy i més amor que no pas les persones.
Segurament, eh?
De vegades, segur. I això ho fa explicant diversos exemples, i entre els quals aquest, de la perdiu i dels seus pollets. Diu Fra Anselm, diu, què me'n dieu del seny de la perdiu, que quan veu que els caçadors volen agafar els seus fills, es posa a cridar. I els fills fugen a l'acte mentre ella fa veure que no pot volar. Vola una mica i llavors cau a terra. I el caçador, en veure-la caure, corre cap a ella per agafar-la i deixa estar els fills. Ella vola una mica i llavors deixa caure a terra. I això ho fa moltes vegades fins que veu que els fills ja han fugit i són lluny. Llavors vola i se'n va. I és així com defensa els petits perquè no els cacin.
L'instint de protecció de les mares i també dels pares per protegir els fills. Sí, sí. Són llestes les perdius, es veu, no?
Les perdius són llestes, són llestes. De fet, aquí en Sant Tormenta ens està parlant del binomi, de l'oposició entre la força del caçador, que intenta caçar i doncs aconseguir matar la perdiu i els pollets, i l'enginy dels dèbils. Quan no tens força per fer front a aquesta força superior, has d'enginyar-te-les per sortir-te'n. I l'estratagema de la perdiu és extraordinària. Això d'anar enredant el caçador, fer-lo acostar-se cap a ella per tal que els petits puguin fugir.
I per tant, això, dit pels nostres fills, clar, encara ens enredaran millor si els ensenyem a ser espavilats.
No, aquesta no seria l'objectiu. No, no. L'objectiu és dir, si no teniu prou força per enfrontar-vos amb alguna cosa, doncs feu servir l'enginy. És més,
ja ho fan servir,
si podeu,
ja ho fan,
sí, 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 però si podeu evitar la força, eviteu els cops, eviteu la violència, molt millor parlant i amb l'enginy, amb la intel·ligència i la raó, que en principi tots en tenim de raó, se suposa.
I això no trobarem.
Això forma part, com deia, de la disputa de l'Asa, en una versió que em van preparar l'Albert Mestres i la Marta Marfany, dins de la col·lecció Tas de Clàssics, de la biblioteca de l'editorial Barcino, que al seu torn forma part de la Fundació Carulla.
Doncs moltes gràcies, Joan Centenà.
A vosaltres, com sempre.
Jo vull una educació que porti la pau al món.
I quina és la pregunta?
Com impacta la malaltia oncològica d'un nen a la seva família? Sabem que l'impacte del càncer en un nen va més enllà d'ell mateix. També afecta els seus pares, germans, avis, amics i a tots aquells que tenen un vincle afectiu i relacional amb ell. La vida social que té fins al moment del diagnòstic es veu aturada. L'equip de treball social de l'Hospital Sant Joan de Déu forma part de l'equip de suport psicosocial i acompanyem aquestes famílies davant el procés de malaltia del seu fill. El nen i la seva família s'endinsen en un món nou. Comença una carrera de fons, ple d'incertesa, on apareixen emocions i sentiments diversos. Por, impotència, ràbia, angoixa, tristesa. La dinàmica familiar diària s'atura i s'ha de reorganitzar sobre la marxa. És el moment on apareixen un munt de dubtes sobre qüestions pràctiques de la vida diària. Què farem amb la feina? No puc anar a treballar i cuidar el meu fill alhora. Qui cuidarà del seu germà? I el que és més important, com li donarem la notícia i com ho farem perquè li afecti el menys possible? Ja teníem una situació econòmica precària. Com ho farem ara per afrontar les despeses extres, vivint molt lluny de l'hospital per anar i venir cada dia? On ens allotjarem? La tasca del treballador social és acompanyar els pares a pensar en la millor manera de resoldre aquests interrogants. Cada família ho farà de forma diferent. La nostra experiència ens diu que les famílies compten amb més recursos i estratègies d'afrontament de les que d'entrada ells mateixos són capaços de reconèixer. També els facilitem informació que els ajudi a prendre decisions i a resoldre dubtes. Però hi ha famílies que parteixen d'entrada d'una situació social més vulnerable. En aquestes hem de dedicar més atenció, atès que no disposen de xarxa de suport familiar. Alguns d'ells es troben en situació irregular, compartint habitatge, subsistint amb economia molt precària, provinents d'altres països, i aquestes circumstàncies fan incrementar potencialment les dificultats per atendre les necessitats derivades de la malaltia del seu fill.
Maria Àngels Claramonte, treballadora social de l'àrea d'oncologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
I acabem l'ofici d'educar amb alegria, perquè malgrat tot hi ha d'haver sempre un pot d'alegria a mà per si cal, oi que sí, José Luis Santiso?
I tant que sí, a més amb els nens, especialment amb els nens, perquè s'ho mereixen i perquè és l'etapa que hauríem de viure tots quan som petits. És el que ens mereixem.
Alegria i música. Què ens has portat avui?
Avui parlarem dels músics, perquè som dels sectors més solidaris.
Certament.
Habitualment, quan es fa algun acte benèfic per investigació, els músics sempre són voluntaris. Sempre que se'ns demana ajuda i se'ns diu que és per una bona causa, doncs estem decidits a fer-ho, evidentment, sense voler res a canvi. I el Sant Joan de Déu, fa uns anys, el Macaco, va cedir els drets d'una de les seves cançons. Vine, escolta'ls. Una cançó ben alegre. I van gravar un vídeo amb els nens, amb les nenes, amb els metges, els infermers, amb els col·laboradors.
L'he vist.
Molt maco.
Molt emocionant. Amb molta alegria.
Sí. I amb la participació dels petits, que són els protagonistes de tot això. Hem parlat molt dels beneficis de la música. Jo crec que és l'únic medicament que ens podem autoreceptar, que és fer-te el teu playlist, agafar les teves cançons, aquelles que t'emocionen, que et transmeten, que tenen punts en comú amb la teva vivència personal. I jo només puc recomanar-vos que us autorecepteu i que us poseu aquelles cançons que us fan continuar i que ens ajuden a tenir força, a tenir energia, a tenir esperança i a continuar endavant amb la vida.
La música t'acompanya sempre, des del principi de la vida fins al final.
Sí, amb el cor i ara el pum-pum, pum-pum.
Doctor José Luis Santiso, quina música ens receptes per acabar avui l'Ofici d'educar?
Us recepto aquesta gran cançó d'en Macaco, aquest Seguiremos, i us recepto qualsevol cançó que us emocioni, que us arribi, en aquest cas en Macaco, que veieu el vídeo també, que us emocionareu i que podreu compartir amb tots aquests nens i aquestes nenes valentes i que tenen un aprenentatge molt potent de vida.
Doncs seguirem apostant per la música, per l'alegria i per fer front a aquells moments més difícils de la vida. Moltes gràcies, José Luis Santiso.
Adéu.
I us deixem ben embolicats amb la música, evidentment. Avui, aquí, a l'Ofici d'Educar, sigueu lúdics, sigueu alegres i sigueu sempre que pugui ser possible positius. Una abraçada i molts petons.
Heu sentit el programa que fem entre l'Elisabet Pedrosa, el Josep Lluís Santiso, tots els que hi participeu i el grup de Telegram de l'Ofici d'Educar.
Entre unos y otros, ahí estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando.
Sabemos que lo importante es soñar.
liberar nuestro inconsciente del filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos.
Y si
hoy sabemos que lo importante es soñar.
L'Ofici d'Educar Catalunya Ràdio.